Ara us ho explicàvem, el Sindicat Metges de Catalunya ha demanat al Departament de Salut una convocatòria urgent d'una cimera per tal d'abordar la situació dels MIR després que en el procés d'assignació de les places de la formació sanitària especialitzada, que es va acabar el dia 20 de maig, hi hagi aquestes 71 places de residents de medicina familiar i comunitària que han quedat sense cobrir perquè no s'hi ha interessat cap alumne. El Sindicat Mèdic qualifica aquest fet com a molt greu, avisa de les conseqüències que pot tenir aquest dèficit de MIR en l'atenció primària i han saltat totes les alarmes perquè segurament és el pitjor símptoma d'una problemàtica que no és nova. És a dir, que ja se sabia que existia, però que segurament també perquè ha canviat la manera d'assignar aquestes places, doncs ha acabat derivant en aquesta situació. De 370 places ofertades a Catalunya, 70 han quedat sense omplir i en la seva lectura global l'especialitat de la medicina familiar és l'única que no ha aconseguit omplir totes les places que estava ofertant de totes les especialitats possibles per fer el MIR. L'Antoni Trilla és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Doctor Trilla, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Sorprès per haver arribat a aquest punt, a aquest extrem, que hi hagi 70 places que cap alumne ha volgut?
És un número que és realment alt, però també altres anys s'han produït vacants. Això va oscil·lant, però sí, és una certa tendència a produir-se certes vacants que, malauradament, això sí, s'acostumen a concentrar en determinades especialitats i medicina familiar i comunitària és una de les que en determinats indrets té més dificultats per cobrir aquestes vacants. I si us hi fixeu, amb aquestes 70 places, que realment són moltes, doncs malauradament s'han concentrat més de 30 en una àrea concreta que és la Catalunya Central. Sí. I això també fa pensar que hi ha moltes variables que poden influir a l'hora de triar la plaça. I com heu comentat també, ja portem un parell d'anys en relació amb la pandèmia i aquest any pensàvem que es podia arreglar el sistema d'assignació de places, que fins ara era, doncs, jo vaig allà i quan en tinc un número d'ordre i quan em toca trio la plaça i vaig veient una mica com quines han tret abans i quines em queden i puc fer una tria més ajustada a la disponibilitat del moment, doncs ara s'ha de fer de forma diferent, a l'avançada, i per tant no tens tampoc una perspectiva clara i això pot fer que facis tries que després no acabin resultant i et quedes, per entendre's, sense plaça. No? És tot complicat, eh? No ha sigut gens fàcil, però la realitat és que no s'han cobert determinades places especialment concentrades en una especialitat, que és medicina familiar i comunitària, que per altra banda és una excel·lent especialitat, i en un territori de Catalunya, que és la Catalunya Central, bàsicament.
Clar, hi ha una problemàtica, diguem-ne, que associaríem a la manera de com s'estendrien aquestes places i que ja era és un mecanisme que van criticar molt els propis alumnes que s'hi havien de sotmetre, que el govern també està plantejant de fer una reclamació que hi hagi aquest canvi, però de fons hi ha també un problema amb la pròpia especialitat de la medicina comunitària que no resulta prou atractiva entre els alumnes en general.
És probable perquè és una especialitat que jo, bàsicament, com sabeu, jo em dedico a la medicina preventiva i la salut pública. Probablement és l'especialitat més afí a la medicina familiar i comunitària, és a dir, tenim tracte amb la comunitat, servim una mica com a primera filtre en moltes coses. És veritat que molts estudiants de medicina, quan estan acabant la carrera, doncs, com és lògic, és absolutament legítim, volen ser cardiòlegs o cirurgians o internistes, i la medicina familiar i comunitària, doncs, probablement, per moltes variables, no acaba de ser una especialitat que ara per ara tiri d'un nombre potser suficient o suficientment convençut de metges, perquè val a dir que els que trien medicina familiar i comunitària molt probablement estan molt decidits a fer aquesta especialitat, que insisteixo que és una molt bona especialitat, i per tant seran uns bons metges de medicina familiar i comunitària si durant la seva residència, com és de previsible, van aprenent tot el que falta de l'ofici. Per tant, és una situació complicada, que per això jo crec que val la pena debatre-la, que té implicacions en com ensenyem la carrera de medicina, en com després funcionen les unitats que formen en els residents, les unitats docents, que diem, amb l'ambient de treball que hi ha en aquestes unitats i en general amb la consideració de l'especialitat, i tot això doncs, no és que tingui una solució màgica, sinó que s'ha d'estudiar molt bé i veure realment com es recupera l'atractiu d'aquesta especialitat.
La carrera és justa, diguem-ne, amb aquesta especialitat? És a dir, està ben tractada, està ben enfocada, els alumnes tenen referents, és a dir, tenen metges de família que els van a fer classe valorant que la seva especialitat és aquesta, no? Perquè està molt clar, no? Ve un cardiòleg reconegut que ens farà classes de cardiologia o un especialista, però el metge de família hi té un paper important en la carrera?
Probablement aquesta és una de les coses que s'ha de reorientar. Ara per ara, en el cas de la nostra universitat, tenen un contacte ja en el primer any, que és la pràctica que més els agrada, només entrar a la facultat poques setmanes després, tenen l'oportunitat d'anar dues jornades completes a veure, perquè evidentment no tenen cap coneixement, acaben d'entrar, però de veure com treballen els metges de família en els nostres centres d'atenció primària, i en aquest any primer, amb diferència, cada any és la pràctica més valorada, també entre altres coses, perquè lògicament els primers anys s'ensenya molta biologia, molta cosa bàsica, i és la primera vegada que veu pates blanques i malalts, per entendre's, no? que se suposa que és per el que han entrat a la facultat majoritàriament, no? I per tant diuen, vale, això m'agrada molt. Després tenen alguna experiència més quan s'ensenya el que és, diguéssim, medicina general, però que no és específicament medicina de família, i al sisè any tenen dos mesos de pràctiques en els centres d'atenció primària, és a dir, que fan tota una rotació completa, i tenint en compte que ja és l'últim any de la carrera i que, a més, afortunadament, són alumnes molt ben preparats, aquests dos mesos pràcticament fan de el que nosaltres diem de resident zero. És a dir, no és un resident, però ja pot prendre determinades, diguéssim, decisions, o pot compartir determinades decisions amb els metges ja formats que estan allà fent-hi la tutorització. En podria haver-hi més? Segur. Es podria explicar determinades parts de la medicina, també fent més èmfasi en el que fa referència a la medicina primària? Segur, també. El que és important, Pol, és que nosaltres hem d'explicar la millor medicina possible, o hem d'intentar ensenyar la millor medicina. I llavors els cardiòlegs han d'explicar cardiologia, els pneumòlegs han d'explicar pneumologia, i el que hem d'intentar defugir és que s'expliquin coses que són de superespecialitat, i això seran molt pocs els que ho acabin fent després de 4 o 5 anys de residència, i en canvi facin més èmfasi a les coses bàsiques que, diguéssim, per entendre's, et donen la possibilitat de treballar en qualsevol especialitat, perquè tens la base potent per poder atendre qualsevol tipus de malalt, i després ja t'especialitzaràs, que això és el MIR.
No, sobretot perquè, no, mirant una mica el detall com havia anat aquesta tria de places, quan un veu, per exemple, que de les primeres 1.000 persones que podien triar, només 10 van optar per la medicina familiar, clar, 1.000, els primers 1.000, no eren els primers 100, els primers 1.000, no? Només 10 o 11 persones van acabar triant la...
Sí.
Segurament també és veritat que la situació als CAPs, diguem-ne, des d'un punt de vista, ara penso en la feina, no? Quan un s'orienta on vull treballar, la precarietat, la rotació, la temporalitat i les condicions de feina als centres d'atenció primària segurament tampoc són les més alentadores per un estudiant, diguem-ne, no?
No, aquest és un punt molt important, perquè ells, quan van allà o van, ja tenen el número de MIR i estan decidint què trien o què no trien, doncs van a visitar-los a tots, aviam, segons les possibilitats que tinguin, o han estat allà fent les pràctiques, i és una habilitat absoluta això que has comentat tu. Si vas a un lloc que la gent està implicada, té ganes de fer les coses, han tirat endavant, faciliten que els seus metges segueixin fent formació, que participin en projectes de recerca, que tinguin horaris més ben establerts, que tinguin més autonomia de gestió, això és molt més atractiu que anar a un altre centre, sigui hospital o sigui un CAP, en el qual tothom es queixa, tot és fatal i la situació és molt dolenta. Clar, tu què triaries? Home, jo aquest no el triaré. Bàsicament, si ja veig que l'ambient no és gens agradable, doncs se't fa difícil, has de tenir molta vocació per anar a triar un lloc aquest. Per tant, hem de canviar també aquestes condicions, hem de renovar una mica aquesta capacitat de gestió dels CAPs. S'ha insistit molt, hi ha molta feina burocràtica que s'ha d'intentar retirar dels metges. Això permetria alliberar a hores per poder fer moltes més coses més afins a el que és la pràctica d'un metge, però jo crec que això també, una cosa és que identifiquem tota l'atenció primària com si fos uniforme o monolítica, i no ho és. Hi ha centres d'atenció primària que fan determinades coses i que tenen més atractiu, i altres que, diguéssim, tenen situacions que són més complexes, i això fa que siguin realment menys atractius. S'ha d'arreglar, intentar arreglar-ho tot, però també jo crec que no es pot posar tothom dintre del mateix sac, igual que no es poden posar dintre del mateix sac tots els hospitals, per suposat. Clar. Vull dir que hi ha diferències, i el que jo crec, personalment, crec que hauríem d'identificar aquells que realment són més atractius, que pot ser per factors com estic al centre de Barcelona, i això no hi ha qui ho toqui. Jo no em vull desplaçar 50 o 70 o 80 quilòmetres cada dia, això també passa, és a dir, que són coses que també s'han de valorar. Però especialment s'ha de veure qui ofereix un programa de formació realment modern, atractiu, i l'ambient de treball és bo, i això és segur que té més tirada que un ambient en el qual, per les circumstàncies, pel pressupost, per 2 anys de pandèmia que portem, perquè està tothom molt castigat, doncs probablement no és la millor manera de promocionar el fet de que la gent vagi a treballar en aquests centres. És complicat, eh? I jo diria que, com a resum, això són moltes peces d'un trencaclosques, des de la universitat, com centre, com ensenyem la carrera, l'examen MIR, tot aquest sistema d'elecció, com es fan les coses, i després els anys de residència, com es formen, com els veuen i quin és l'ambient, i a la sortida de l'especialitat, aquí poder treballar jo d'una forma digna, amb un contracte ben remunerat dintre del que són els estàndards, etc. Doncs tot això s'ha de tocar o s'ha de valorar al mateix temps. Si no, posarem remei potser en una cosa i després ens encallarem amb la següent. És a dir, que tampoc és fàcil resoldre-ho tot alhora, però s'ha d'intentar veure-ho d'una forma global.
En tot cas, la realitat el que anima és haver d'actuar, perquè la situació és la que és, no? I aquí a Catalunya el que ens ha passat és que hi havia aquestes 370 places que s'oferien de MIR en la medicina comunitària, és a dir, els centres d'atenció primària, i 71, molts d'ells en CAPs de la Catalunya Central, han quedat deserts. El doctor Trilla és el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Doctor, un plaer, com sempre, escoltar-lo.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.